Es la 1 a las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Recibe el saludo de Ángel Correas en este día en el que abrimos de par en par las puertas del mes de agosto. Enseguida vamos a ver cómo está la situación en las carreteras a esta hora. Antes te cuento que Donald Trump sigue deshojando los pétalos de la margarita y ha vuelto a suspender la aplicación de los aranceles para los productos que entran en los Estados Unidos. En el caso de la Unión Europea, lo que nos afecta a España, esos aranceles son ahora del 15% y entrarán ahora en vigor el próximo jueves 7 de agosto. Te puedes imaginar que esta situación no hace más que crear más incertidumbre en la economía mundial y en miles de empresas que tratan directamente con el mercado estadounidense. Ahora precisamente vamos a hablar con una. Por lo demás, ha sido un mes de julio, este que acabamos de cerrar, bastante intenso con los casos de corrupción en España. Desde el caso Cerdán Ábalos Koldo al de Cristóbal Montoro. Cualquiera que lo vea desde fuera debe estar alucinando con este caso español. La política convertida en un sumidero de corrupciones que desprenden el mismo aroma que los baños portátiles de un festival de música en plena ola de calor. Bueno, pues con este aroma no es de extrañar que hoy salga este titular. España incumple las 19 recomendaciones anticorrupción que le ha hecho el Consejo de Europa. Lo primero que hay que decir es que esto del Consejo de Europa no es lo mismo que la Unión Europea. El Consejo es una organización que engloba a 46 estados europeos con la idea de fortalecer intereses comunes. Este Consejo tiene un organismo que se llama GRECO, que no se refiere al pintor del Renacimiento. El GRECO es el grupo de estados contra la corrupción que se dedica a analizar la actividad en los diferentes países y propone también medidas anticorrupción. Pues bien, en 2019 este GRECO recomendó a España 19 medidas y la conclusión es que ninguna se está cumpliendo al 100% y que hay tres que ni siquiera se han planteado en nuestro país. Te recuerdo que en 2019, cuando lanzaron estas recomendaciones anticorrupción, ya estaba Pedro Sánchez en el gobierno de España y que llegó precisamente prometiendo una regeneración y una limpieza total contra la corrupción en nuestro país. Pues la verdad, hubiera tenido Sánchez una buena oportunidad de demostrar sus intenciones haciendo un poco de caso a todas estas medidas. Pero, ya ves, hemos pasado olímpicamente del GRECO, pero sin embargo tenemos un auténtico cuadro en España con esto de la corrupción. Nos da para montar un museo, pero de los horrores.
Escuchas Mediodía COPE.
Hay más noticias que debes conocer a esta hora, noticias que están pasando y que te vamos a contar con la ayuda de Ana Presmanes.
Pues lo estamos contando, Ángel. El turismo sigue marcando cifras récord. En junio nos visitaron 9,5 millones de turistas extranjeros que se gastaron más de 13,000 millones de euros. Son cifras que mejoran los niveles de hace un año, aunque eso sí se percibe ya cierta estabilización. La jueza da la razón a la Iglesia y ordena el desahucio de las exmonjas de Belorado. La sentencia condena a las religiosas a desalojar el inmueble y ponerlo a disposición del monasterio el próximo 12 de septiembre. Hoy además hemos conocido una nueva dimisión por incluir falsos títulos en el currículum. Es la tercera dimisión de políticos por el mismo asunto en los últimos 10 días. En este caso, Ignacio Higuero, el consejero de gobierno de Extremadura, había incluido un título universitario que no existía en 1993. Además, ha sido detenida en flagrante una pareja de ladrones en Madrid capital que estaba especializado en robos con fuerza en domicilios usando llaves maestras decodificadoras. Los detenidos estarían implicados en unos 30 delitos tras realizar batidas por zonas de menor afluencia y edificios sin seguridad. Marcaban de madrugada las puertas de las casas para posteriormente sustraer objetos de su interior. Y esta tarde se celebra ya en la Plaza de San Pedro el encuentro de los jóvenes españoles. Comienza a las 6 y ahí están reunidos. Van a poder disfrutar de música, de coreografías y también de testimonios. Ya a las 8 se celebra la misa presidida por Luis Argüello, el presidente de la Conferencia Episcopal.
Vamos también con los deportes en este viernes. Daniel Asenjo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Hablamos de un Barça que es ambicioso y que sigue su gira asiática, ¿no?
La expedición azulgrana sigue en Corea del Sur, como dices. Allí jugará el lunes su tercer partido de pretemporada. Hansi Flick le ha dado hoy libre a los jugadores y uno de ellos, Dani Olmo, será protagonista esta noche en el partidazo de COPE, Víctor Navarro.
Jugador clave en el esquema de Hansi Flick y de Luis de la Fuente en año de Mundial y en un Barça en el que aspira, lo dice el propio Dani Olmo, pero también el resto de compañeros, a intentar ganar esta vez sí la Champions después de caer eliminados en las semifinales de la temporada pasada. Un Dani Olmo que ha repasado toda la actualidad desde esta gira asiática y que esta noche en el partidazo con Luis Munilla hablará, entre otros asuntos, de quién ha fichado mejor, el Barça, el Real Madrid o el Atlético de Madrid en este mercado.
Es el Madrid, también va a querer tener a los mejores, entonces en ese sentido está muy bien. Nosotros también nos hemos reforzado y mejor, te diría.
Y el que está fichando como si no costara es el Atlético de Madrid, ¿eh?
Sí, pero bueno, al final todos los equipos hacen cambios en verano, en invierno, en los mercados de traspaso.
En Fórmula 1, en nada, en 25 minutos a la 1:30 arranca la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Hungría, una sesión en la que no va a estar Fernando Alonso por unas molestias musculares en la espalda. Informa a Carlos Miquel que lo normal sería que el asturiano pueda correr la carrera del domingo e incluso esta tarde, la segunda sesión de entrenamientos libres.
Gracias, Dani. Nos hablaba Dani precisamente de los coches de la Fórmula 1. Nosotros también seguimos hablando de coches, de motos, de camiones, lo que esté ahora mismo en las carreteras españolas, porque 1 de agosto. Tenemos que prestar atención especial a lo que ocurre allí. Alejandro Martín, ¿cómo se circula? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? En estos momentos estamos pendientes de varios accidentes en la provincia de Burgos, en la AP1, en el entorno de Zuñeda, dirección Valladolid, y también en Castellón, en la AP7, a su paso por Villarreal, sentido Valencia. Se complican las salidas de Madrid en la 3 en Rivas, a 42 Villaverde, y la 6 en Las Rozas de Madrid. Tráfico intenso en la entrada a Valencia, en la 3 en Loriguilla, y ya en Sevilla, en la salida por la 4 en Dos Hermanas, y en la AP4 en Las Cabezas de San Juan.
Síguese Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Som aquí de nou des de Barcelona per tota Catalunya i Andorra. Rep la salutació de qui et parla, la Montse Rodríguez, en aquesta franja ja de migdia, COPE Catalunya i Andorra. Una franja que també tenim atapeïda de temes importants per explicar-te i on també tindrà cabuda, com cada dia, la informació esportiva amb el company José Luis Gil. Sobretot, una salutació ben gran a tota aquella gent que ara mateix estigui a les carreteres i estiguin, doncs, escoltant en aquest programa, sobretot precaució, tranquil·litat i aquell missatge molt manit, però que sempre s'ha de dir, més val arribar tard que mai. Així que molta precaució, vigileu amb els radars, no correu i piano, piano, que s'arriba lontano. I els que esteu ara mateix a un aeroport esperant un avió, doncs també paciència, perquè m'han dit que avui és un dels dies a tope, que estarà a tope a l'aeroport de Barcelona, l'aeroport del Prat, i que també les estacions de Renfe doncs també estan plegades de gent amb maletes, no m'estranya, és que és dia 1 i comencen les vacances per molta gent i d'altres també que han tornat. Bueno, el que et deia, ens espera una hora per endavant i el que farem ara és posar també la mirada i el focus en els avis. Quan arriben les vacances, què passa? Els avis es queden amb els nens. Quan van al col·le durant el període escolar, també molts es queden amb els avis. Per què? Perquè resulta que els pares treballen els dos, no poden conciliar molt bé la vida familiar i la laboral i han de tirar d'aquí. Si no és d'una persona que els hi cuidi, doncs dels avis. Però sabeu què passa? Que els avis han dit prou, basta, perquè estan autènticament cremats. I què fan? Doncs van al psicòleg per preguntar què han de fer o no. Ara t'ho explico.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Carlos, ¿tú sabes que han abierto en Matalascañas el hotel On City Resort con todo incluido y parque acuático?
Bueno, se llama On City Resort All Inclusive Prime, que es lo mejor, lo más selecto.
Reserva ahora tu fin de semana todo incluido para dos personas desde 500 euros en el 959 77 90 90.
Hotel On City Resort en Matalascañas.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información del tiempo. Un arroz.
Borrascas, frío y granizo.
Un sabroz.
Temperaturas muy agradables, un día para disfrutar.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz con el que siempre quedas bien porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo 5 vinos que van a convertirse en tus acompañantes perfectos para este verano. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán los reyes de tu mesa en los planes con los tuyos. No lo dudes, maría tus mejores momentos con Bodegas Cepa 21. Elegancia, finura y pura calidad.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
En Alcampo este verano sales ganando. Del 1 al 3 de agosto tienes la sardina a 3,49 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Els pares cada cop més enfeinats demanen ajuda als avis perquè cuidin dels seus fills mentre ells no se'n poden ocupar. I això ha fet que cada cop hi hagi més avis que demanin ajuda psicològica per suportar aquesta càrrega de cuidar i educar els nets. Hoy tenemos el placer de saludar a Rosa Rabani, que es doctora en psicología y terapeuta de familia. Doctora Rabani, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Monse.
¿Es cierto que aumentan las visitas de abuelos que piden ayuda psicológica, doctora?
Pues en los últimos años sí que, en mi caso, yo creo que mis colegas estarían de acuerdo conmigo en afirmar que sí, porque yo recuerdo hace 20 años, vamos, un abuelo por tema de cuidado de los hijos y por sobre todo por sobrecarga, no solía venir, no solía acudir a un profesional. Y sin embargo, son casos que van llegando.
Imagino
que van a aumento, pero ahora existen y antes de la misma forma no existía.
Imagino, doctora, que todo deriva, imagino, de que muchos padres también deben sentir una gran frustración por no poder cuidar a sus hijos personalmente, ¿no? Y tienen que delegar esto a sus propios padres.
Esto es. Esta es la cuestión principal. Este es el corazón de todo este tema, ¿no? Al final, los padres tienen hijos para poderse responsabilizar de la crianza y de la educación de sus hijos ellos mismos, ¿no? Pero el no poderlo hacer, efectivamente, genera toneladas de frustración y de tener que organizar un poco la logística educativa de sus hijos pues de la manera que buenamente se puede y no de la forma en que ellos desearían gestionarla.
Cuando pones a un abuelo a hacer de padre, imagino, doctora, que la cosa se complica, ¿no? Porque a quien le corresponde poner límites de manera clara y efectiva es a los padres.
Claro. Y este es un tema importantísimo, porque al final, mira, a los abuelos pues les toca ejercer de abuelo y a los padres les toca ejercer de padre. Y la labor de establecer límites de forma clara, de forma efectiva, eso no corresponde a los abuelos, corresponde a los padres. Pero cuando los padres no están y hay horas que los niños tienen que compartir, tienen que estar cuidados por sus abuelos, pues al final los abuelos se ven en la tesitura de o son ellos los que ponen los límites y a veces los ponen de la manera que nosotros querríamos y a veces no tanto. Pero el tener que establecerlos pues es la única alternativa que hay a vivir pues en la pura selva, ¿no? En una casa donde un montón de horas pues hay uno o dos o los niños que sean, eso cuando a veces los abuelos no tienen la sobrecarga que tienen hijos de varios hijos de los que se tienen que hacer cargo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso ya es el inicio de la distorsión de todas estas cuestiones y que evidentemente revierten en las relaciones intergeneracionales.
Imagino que decir no, doctora, debe ser complicado, ¿no? ¿Cómo le dices que no a un hijo a que te cuide sus propios hijos, ¿no? Ahí se encuentran en una encrucijada, un compromiso, ¿no? De tener que cuidar a los nietos si tú o a ti, por ejemplo, no te apetece como abuelo.
Claro, ese es un poco el dilema que se genera, ¿no? Y la situación en la que muchos abuelos se encuentran, ¿por qué? Porque si dicen que sí, porque dicen que sí. Y si dicen que no, entonces porque dicen que no, ¿no? Es una situación de esas terrible en la que a veces todo el mundo nos hemos encontrado, aunque sea con otros temas, en los que hagas lo que hagas, lo estás haciendo mal. ¿Sí? Y eso, pues bueno, pesa bastante a muchísimos abuelos, diría que muchísimas abuelas, que no les queda otra, que a lo mejor sí que serían capaces de establecer sus propios límites, de poder plantear que, oye, pues yo me los puedo quedar un par de tardes a la semana, pero para el resto igual tendréis que buscar alguna otra alternativa porque yo no voy a dar de mí, o serían capaces de plantearlo, pero claro, ellas mismas se dan cuenta de que no hay muchas alternativas, que se tienen que comprometer, pues sí o sí, si quieren pues que su hijo pueda seguir manteniendo el trabajo, su hijo o su hija pueda seguir trabajando y si quieren, pues que sus nietos estén en las mejores manos posibles, ¿no? Uh-huh. Es una situación muy difícil, esta dificultad de que los horarios sean tan difíciles de conciliar entre el trabajo y la familia y la crianza, la educación de los hijos cuando estos todavía son dependientes, ¿no? Es una complicación para la gran mayoría de las familias. Hay quien lo gestiona un poquito mejor, quien lo gestiona un poquito peor, pero es una dificultad para todo el mundo. Uh-huh. Todo el mundo va haciendo equilibrios, puros equilibrios, para poder salir del paso un poco tirando de los recursos que de los que se pueda disponer.
Doctora Rabar, imagino que la seguridad, porque claro, hablamos de cada vez, por suerte los abuelos son jóvenes, muchos se han acabado de jubilar, pero hablamos del tema de la seguridad. Un niño es, una chispa, ¿no? Se mueven constantemente, tienes que tener cuidado en la calle, tienes que tener cuidado en casa, un cuchillo, cualquier cosa. ¿Qué obligación tienen esos abuelos, ¿no? Porque pasa algo y ¿qué ocurre con los padres, ¿no?
Claro, es una responsabilidad muy grande. Al final será tu nieto, será el hijo de tu hijo, pero al final no deja de ser un hijo que no es tuyo y que, por tanto, pues es una responsabilidad enorme a tener que hacerse cargo pues de todas estas cuestiones que ocurren en el día a día, pues de todos los niños. Pues un día se cae, otro día se pega un golpe, otro día, bueno, los remordimientos son mucho mayores cuando sabes que es el tuyo y que al final era una situación totalmente inevitable, porque a los niños esas cosas pues les pasan de vez en cuando, ¿no? Pero cuando lo vives compaginado con la responsabilidad de tener que hacerte cargo de un hijo que no es el tuyo propio, pues bueno, se vive de forma bastante, claro, bastante diferente, ¿no? Al final, los abuelos creo que en general, precisamente por eso, son, o por lo menos los que he ido conociendo yo, tanto sea a través del trabajo como a través de la propia familia, ¿no? Son como mucho más escrupulosos, mucho más cuidadosos, claro, mucho más de que cualquier posible peligro, pues que la podamos evitar y vivir en esa prudencia. Pero al final, claro, tener que asumir la responsabilidad de lo que pasa durante un montón de horas al día, cada día, nietos, pues implica esto.
Bueno, antes de terminar, seguramente, doctora, muchos oyentes nos estarán escuchando y estarán diciendo, yo cuando tuve a mis hijos, tuve 3 o 4, obviamente estaba posiblemente la señora en casa, el marido trabajaba, oye, pero los sacaban adelante sin ayuda de nadie, ¿eh?
Bueno, la verdad que el modelo tradicional, Montse, en el que ellos salían a trabajar y aportaban el sustento económico y ellas se hacían cargo más del ámbito más privado, pues bueno, eso facilitaba un poco las cosas, pero lo cierto es que nuestra sociedad ha cambiado. La incorporación de las mujeres efectivamente al ámbito laboral ha supuesto una de las revoluciones más importantes de las últimas décadas, y lo que nos ocurre es que estos nuevos modelos de familia han ido tan rápidos que no nos dan casi tiempo, aunque claro, creo que en cuestiones de conciliación tiempo sí ya hemos tenido, pero como que no nos han dejado generar nuevas soluciones a los nuevos problemas que han ido surgiendo. Sí que es verdad, por ejemplo, que hace algunas generaciones, pues es verdad, los abuelos estaban muy involucrados, pero no lo estaban en ausencia de los padres.
Eso es.
¿Por qué? Porque había mucha más relación intergeneracional y sí, los abuelos hacían cargo de muchas cosas, pero al final el papá o la mamá pues estaban ahí. Eso y es. Había que intervenir o si había que... ¿no? Que poner algún límite o lo que sea, pues
sí,
ya
sí.
Se hacía y se vivía de otra manera. Pero hoy las circunstancias son las actuales que todos conocemos y eso requiere generar nuevas soluciones para los problemas que antes no existían y hoy los tenemos y nos afectan a todos.
Por eso
¿no?
las empresas, Rosa, hay que tratar de poder que te dejen conciliar la vida laboral y la familiar, ¿no? Para poder seguir trabajando y a la vez poder estar con tu familia, que es lo que todo el mundo desea. Lo que está clarísimo, doctora Rabani, es que los roles son los que son los padres y los abuelos tienen que hacer de rol de abuelos, disfrutar con ellos y si puedes echar una mano bien, pero que no sea algo obligatorio. Y que sepáis, abuelos, que si hay que decir que no, se dice, no pasa absolutamente nada.
No pasa absolutamente nada, solamente se ponen en marcha las energías necesarias para poder buscar otras soluciones, muchas veces compaginando, que no es ni un no rotundo ni un sí rotundo,
sí, sí.
¿No? Pero eso es lo que muchas veces en las consultas trabajamos con los padres. Claro que tú tienes que estar ahí para ayudar en lo que puedas a tus hijos, a tus nietos, a tu familia. Pero no siempre las cosas tienen que ser exactamente como las hemos planteado. Si lo que hemos planteado no cuadra con las necesidades de todos, bueno, pues sigamos claro. hablando y sigamos buscando.
Claro que
y
sí.
Seguro que vamos a dar con opciones que puedan más o menos satisfacer a unos y a otros.
Que nunca sea una carga el cuidar, sino que sea algo satisfactorio. Y si ocurre eso, ahí tenemos especialistas como la doctora Rosa Rabani, doctora en psicología y también terapeuta de familia. Doctora Rabani, ha sido todo un placer. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy en la cadena COPE.
Muchísimas gracias a vosotros por la invitación y por poner encima de la mesa estos temas de los que no se habla mucho, pero que son tan importantes porque afectan a tantas personas.
Gracias, buenas tardes.
Ho escoltes?
Seguim, això és Esports COPE a COPE Catalunya.
A COPE Catalunya.
Arrere, a COPE Catalunya i Andorra.
Acabem d'actualitzar els nostres equipaments tècnics per millorar la qualitat d'emissió de COPE Catalunya. La programació en català que cada dia escolteu milers de persones a COPE Catalunya amb la tecnologia que ens permet arribar amb la millor qualitat de so i la forma més efectiva de fer-ho possible. Amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Terminis, això s'ha fet quasi bé tota la vida, sobretot per comprar cares quan et compraves una nevera, un moble, un electrodomèstic i les famílies, com no podíem assumir de cop i volta el pagament de tocateja, com es deia, doncs ho fèiem a terminis. Però amb el comerç en línia, pagar terminis ha arribat a totes les categories de productes, tant els cars com els més econòmics. I als Estats Units, atenció, han fet un pas més i ha arribat al sector de l'alimentació i el repartiment a domicili, direu. Bueno, clar, aquí també paguem al supermercat i tal. No, però pareu bé l'orella. Allà, als Estats Units, ja es pot pagar una hamburguesa, un burrito o una pizza en diferents quotes i sense interessos. Per exemple, un burrito comprat a l'abril per $11.50... s'acabarà de pagar a finals de juliol amb quotes. Això quan va sortir la notícia, no? Se'l va comprar i ha acabat de pagar-la ara amb quotes de $2.87 al mes. Això sí li anomena compra ara i paga després. Director d'Educació Financera i Estudis de l'Institut Financer, Jordi Martínez, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, gràcies per convidar-me.
Gràcies a tu. Escolta'm, això és una banalització de l'endeutament, però què està passant? Aviam.
Del tot, del tot. De fet, és una cosa que, com bé deies, està començant a passar als Estats Units, però jo estic convençut que abans d'acabar l'any tindrem aquí això, també. Que demanarem un menjar per portar cap a casa i ens oferiran la possibilitat de pagar-ho a terminis.
Però
ens passa amb això i amb tot l'oci, eh? O sigui, realment, això és l'extrem.
Però extrem a extrem, o sigui, una cosa que em diguis, mira, un concert que les entrades malauradament valen 150 o 200 euros, dius, mira, tres quotes, però clar, si estem parlant de, jo què sé, d'una pizza, ens estem tornant bojos, no acabarem pagant més d'interessos, o m'imagino que aquí faran ofertes, no? Compres sin intereses, finances sin interès.
Sí, de fet, la clau és aquesta, que ells ho fan sense interessos perquè a qui ho carreguen és el venedor. El venedor ja li va bé perquè així ven més. Ho deies del concert. Un concert a 150 euros molta gent no es pot permetre, però si t'ho deixen sense interessos a 25 euros durant uns quants mesos, el venedor vendrà una entrada més, doncs ja li carreguen amb ell el cost. I amb la pizza, amb uns mitjons o amb el que sigui, doncs fan el mateix. Realment t'ho venen. Que no pagues interessos i doncs sembla que tothom guanya aquí, no? Perquè el que ven més i tu no pagues interessos, però t'estàs fent un flac favor en el teu pressupost personal, perquè al final de 2 euros en 2 euros i aquí ara el concert, ara la pizza, ara el burrito, doncs arribarà un mes que no podràs pagar coses més bàsiques.
Escolta, m'imagino que la majoria d'usuaris d'això seran joves, no?
Clar, aquí hi ha dos perfils, la gent jove, perquè doncs, les xarxes això ho porten, no? de que tenir accés a tot i aquestes companyies que fan aquest finançament es deixen molt amb ells, i després també persones vulnerables, no? que els costa arribar a final de mes i diuen, bueno, avui va una pizza, ens la mereixem, doncs ens la paguem a terminis i ja està. No? Doncs, aquests dos perfils.
Aquestes empreses, imagino que deuen tenir, amb això de tanta intel·ligència artificial i de més, algoritmes que deuen valorar el perfil del risc del client, no?, en pocs segons. I a partir d'aquí et donen la llum verda per l'operació.
Sí, avui en dia és bastant senzill doncs fer una foto ràpida de si la persona podrà pagar o no. I, de fet, dèiem que era sense interessos, però sempre quan ho paguis el dia que toca. Si realment al final doncs, acabes endarrerint el pagament perquè el que dèiem se van acumulant i no pots afrontar, llavors sí que acabaràs pagant interessos.
I també es limita el nombre d'operacions?
Clar, suposo que depèn això del perfil de cada usuari. Realment no he vist clar, evidentment no conec ningú que hagi comès una pizza a terminis, però no sé si hi ha un límit de pizzas que puguis pagar al mes. Suposo que sí que al final, doncs, si el teu endeutament fos molt elevat i de la mateixa manera que passaria en un banc, doncs tot era un màxim, no?
Clar, perquè aquesta gent, clar, dius, on està el negoci d'aquesta gent? Si no cobren interessos ni comissions, d'on treuen els beneficis? De les marques amb les que treballen?
Correcte, sí, aquí és el que fan és carreguen un interès o una comissió en els venedors dels productes, no? Doncs, ja sigui en aquest cas als Estats Units és DoorDash, que és el que porta, és com un globo d'allà, com si diguéssim,
sí.
però per exemple, si fossin doncs, la venda d'entrades, doncs el promotor del concert, o si fossin marques de roba, n'hi ha les que vulguis, d'una samarreta de 10 euros la vaig pagar 3 mesos. Uh-huh. Doncs és la marca de roba que en lloc de, si la samarreta val 10, doncs en cobrarà 9,5 i l'empresa que finança cobrarà aquests 50 cèntims no a l'usuari final, sinó a la marca.
Uh-huh. Jo vull pensar que clar, que això deu estar fet perquè realment sigui perfil de gent que no tingui calés i que després et surti per la torta un pan haver de pagar aquella hamburguesa, no? Perquè clar, estem parlant de ja et dic, si és una entrada a un concert de Katy Perry que pagues 200, dius, mira, encara, però per una pizza o per 11 euros?
Sí, però igual tu pots permetre, però no la demanaries, no? Perquè, ostres, ara gastar-me 11 euros, però després, bueno, mira, 2 euros al mes, doncs la demano, no? I el concert, tot i que comencem a assumir que és normal finançar un concert de 170 euros, tampoc ho és. O sigui, al final, si jo vull anar a un concert de l'any que ve de 100 euros, 150 o 200, el que haig de fer és començar a estalviar i tenir els diners per quan arribi el concert pagar-lo. Perquè això d'anar a un concert al mes de juny i trobar-te al mes de desembre, que no l'estàs pagant, no és tampoc massa bona idea.
Ja. El fet de que tot això es mogui per xarxes socials fa que això sigui molt atractiu, clar.
Clar, clar, hi ha el famós FOMO, no?, també, de ostres, jo no vull perdre res, em mereixo anar al concert, em mereixo aquesta samarreta, o si avui no tinc ganes de cuinar, em mereixo demanar-me una pizza o un burrito, no? Mm. Al final és... les xarxes acompanyen, primer, en fer-t'ho fàcil, en dir, en crear-te necessitats que realment no són necessitats, crear-te desitjos, vaja, i després també d'ensenyar-te ostres, tothom està en aquest concert. Va passar amb les entrades de Bad Bunny, no? 700.000 entrades, van dos en un dia.
Quin horror, que això no m'ho crec jo tampoc, eh? Aquí darrere hi ha alguna cosa.
No, jo crec que realment hi ha una campanya marketing molt ben feta, sí. Un espectacle també segurament molt ben fet i molts fans, però jo he conegut gent que no era tan fan i que hi anava perquè, ostres, si anaven tots els amics, doncs jo no m'ho vull perdre, no?
Ah, és allò de, antes de morir quiero ir a verlo aunque no me guste, no?
Sí, segurament no és que no els agradi, però bueno, no m'agrada del tot, no és el meu cantant preferit, però com hi vaig, tothom hi vaig, sí. I 170 euros no, però si pago 25 al mes, hi vaig i així, no m'ho perdo.
Pues mica en mica, al final acabes tenint allà, o possiblement si vas això, que si era una pizza, que si era una hamburguesa, que si eren unes entrades, que si era al teatre i tal, mica en mica això va omplint-se i arriba un moment que, clar, de pagar 5 euros mensualitats, arribarà un punt que no es podrà pagar. Crec que ara hi ha també una versió catalana molt semblant que es diu Secura, no? Que es va fundar fa 10 anys i que està treballant amb el tema d'entrades i paquets turístics. I es veu que hi ha opcions.
Sí, fins i tot d'entrades a PortAventura.
Sí.
Perquè el tema aquí és, realment cal que m'endeuti per anar a PortAventura? O és bona idea, això? Personalment penso que no. Encara que no tinc interessos. Tu vols anar a PortAventura? Ostres, doncs, quan val la PortAventura? Doncs si vaig al cap de setmana a tota la família, és clar, realment és que és car. Però doncs estaríem 4 mesos abans d'anar-hi.
Està clar.
En lloc d'estar 4 mesos. Que després hi ha una altra cosa, que el tema és, jo tinc els diners per anar-hi i m'ofereixen pagar el termini sense interessos. Bueno, això pot ser, financerament, és una bona decisió. Si tu ja tens els diners, els separes, i cada mes vas pagant, i m'estan els diners els tens tu, si és gratis, sense interessos. El problema és que no tenim aquests diners, perquè si avui no ho puc afrontar, el mes que ve...
Pues segurament tampoc.
Em costarà enfrontar-ho també, sí.
Mare meva. I mira que fa un poc més d'un mes que vam parlar sobre el tema de si cal o no endeutar-se per fer vacances. Pues, sí, jo crec que, vist això, si t'endeutes per un burrit o per una hamburguesa, escolta'm, es fan unes coses. Escolta'm, Jordi, t'agraeixo molt que hagis estat amb nosaltres. Jordi Martínez, que és el director d'Educació Financera de l'Institut d'Estudis Financers, i que sempre que el truquem està bé per contestar-nos aquells dubtes, aquelles preguntes que tenim. Que gaudeixis molt de les teves vacances, Jordi.
Gràcies, moltes gràcies, de veritat. I qualsevol cosa que necessiteu, ja ho sabeu, aquí estem.
Ho sé, gràcies. Una abraçada. Bon estiu.
Adéu.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Estàs escoltant
COPE Catalunya i Andorra.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida poniendo las calles.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner en las calles esta jornada.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Bueno, buenas madrugadas. Buenos días, ¿qué tal?
Poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo. En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
El partido ha sido un escándalo de récords en cuanto a guarismos dentro del propio partido. Son datos de cadetes.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Abrimos foro de conocimiento, de información, de comentario, de análisis de la realidad.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Ya me diréis por dónde empezamos aquí, porque esto...
Pues hay que comentar, dos autos judiciales fundamentalmente.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
La 1:33, estàs escoltant Migdia Cope Catalunya i Andorra, i atenció perquè tothom d'aquí està pendent del temps, perquè ha començat tot just el mes d'agost i la gent marxa de vacances, altres torna, però pel que torna dius, bueno, que llueva. Però clar, pel que marxa, doncs, bueno. Atenció perquè aquest divendres tindrem les tempestes d'una manera més intensa a sobre dels nostres caps. Farà una mica més de calor, però entrarà més aire fred per les capes altes. A partir de migdia, creixeran nuvolades pel prelitoral, el Pirineu, el Prepirineu i l'interior del nord-est de Catalunya. En aquest cas, derivaran en tempestes localment fortes acompanyades d'alguna pedregada. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat l'avís per intensitat de pluja en un nivell de 3 sobre 6. Els xàfecs més importants afectaran el sector del Ripollès, la Garrotxa, Osona, el Gironès, el Pla de l'Estany, la Selva o el Lluçanès, tot i que també poden acabar arribant al Berguedà, al Solsonès o a l'interior del Baix Empordà. També pot arribar algun xàfec als ports. I també, al llarg de la tarda, augmentaran els núvols alts que arribaran des del sud. El vent serà, com dèiem, del sud, tindrà més presència, sobretot al litoral i prelitoral. I tindrem un petit ascens de la temperatura, mínim, tímid, mínim, però un punt més de calor. I arriba el moment dels esports a la cadena COPE. Senyor Gil, què tal? Bona tarda.
Què tal, Montse, companys? Bona tarda.
Bueno, per començar, que vostè marxa avui de vacances no vol dir que no em doni el menú.
No, jo li dono el menú. És un menú una mica diferent, perquè...
Però no me l'ha donat a mi personalment avui, que ha passat.
Ah, no, això s'arregla ràpid. Mira, ja està. Quin punt.
Ah, a sobre m'haig d'aixecar. Esperen, que me voy a por el menú.
Ja hombre, està, ja està, ja està.
L'acostumbré.
Ja està, no, és que no...
Què ha passat?
No, no, que, mira, ha passat una cosa. M'he aixecat.
Sí.
I com aquell que no vol la cosa, 1 d'agost.
Sí. I esta és l'excusa per no dar-me el
no, paper, no? No, no, no. I el primer que m'ha vingut al cap és... Falten 14 dies...
Per tornar.
14 dies...
perquè
comenci la Lliga.
Sí.
Vaja, perquè comenci la Lliga pel Girona. El dia 15 hi ha jugat el Girona davant del Rayo... I fins al 17, diumenge, no jugaran el Barça al camp del Mallorca i l'Espanyol a casa davant de l'Atlético de Madrid. Però perquè comenci la Lliga, 2 setmanes.
Sí, sí, quasi.
2 setmanes, com qui no vol la cosa. No sé, a mi aquest estiu se m'està passant ni llarg, ni...
Ni xitxa ni limonà,
ni
no?
Curt, ni xitxa ni limonà, ni asa ni bèstia.
Coincideix quan torna vostè de vacances, clar.
Si fa, no fa. Bueno, encaixarem les dates, però vaja, que ningú no dubti que estarem a la Premier del Espanyol de Manolo González, ni més ni menys que a Cornellà davant l'Atlético de Madrid. L'Atlético de Madrid dels 400 milions, S'han gastat 400 milions en 2 temporades. Aquests senyors han fitxatges... Esperem que sigui per alguna cosa més que no pas per quedar tercers. Una mica d'exigència també cap al senyor Simeone i companyia. Això sí, el dia que arribin al camp de l'Espanyol, que se n'oblidin. Que apretin el pedal a partir de la jornada número 2.
El senyor Cerezo...
Ah, i el senyor Cerezo.
Tiene más que Cerezo.
El senyor Cerezo va tenir ahir una relliscada, però bueno, deixem-ho estar.
Bueno, escolti'm, aquesta nit protagonista el partidazo.
Sí, senyora, és un dia una mica d'entreguerres a la gira del Barça per territori de Corea, i han aprofitat la vinentesa i hem aprofitat la vinentesa perquè aquesta nit als micròfons del partidazo ens atingui un jugador de la plantilla del Futbol Club Barcelona. El Víctor Navarro ha fet bona feina i compartirem uns minuts amb Dani Olmo. Dani Olmo és el jugador que atendrà la trucada del partidazo aquesta nit nostra, ja pràcticament doncs, llevant-se a territori de Corea. O sigui que jo crec que és una bona excusa per posar la ràdio. En un dia, insisteixo, en el Barça no és que estigui de festa, però sí que té una agenda una mica més relaxada perquè ja només els hi queda un amistós, el de dilluns contra el Daewoo, després de la victòria per 3-7, que deixa moltes coses, Deixa coses bones, com el lideratge de Lamin, amb aquest nou dorsal a la samarreta, el número 10, i deixa alguna cosa en forma d'interrogant, com que, per exemple, els coreans van arribar 4 vegades i van fer 3 gols a la porteria del Barça. O sigui, que Flick encara ha de perfilar cosetes i ajustar cosetes abans d'afrontar el primer compromís de Lliga davant del Mallorca.
Bueno, mica en mica. Escolti'm, i el Girona què passa?
Doncs que han presentat a Tomàs Lemar. el primer campió del món, orgull gironí, que defensarà la samarreta blanca i vermella del Girona. Aquest jugador que arriba cedit de l'Atlético de Madrid, fitxa compartida, la meitat l'afronta el Girona, la meitat l'afronta l'Atlético de Madrid, i és un... Bueno, aviam, el Girona ha fet pocs reforços, però els reforços que ha fet tenen cara i ulls, perquè tothom parla meravelles de Hugo Rincón, aquest carriler dret que ha arribat cedit per l'Atlètic de Bilbao, i home, vulguis que no, Tomàs Lemar és un jugador i un reforç de pes pel Girona. Falten coses perquè, recordem, es va arribar a parlar de 6 fitxatges, cares noves, etc, etc. Bueno, han de... Clar, és que queden 14 dies perquè comenci la Lliga i han d'acabar de tancar alguna coseta. En forma d'operació en sortida, es torna a parlar de Miguel, que podria deixar Montilivi, i el que tothom està esperant és posar-li noms i cognoms als jugadors del Manchester City que arribaran cedits al Girona, un cop ja es poden tornar a fer operacions amb l'equip de l'Etihad, que, per cert, és notícia. Sigue Wittgenstein, deixa la direcció esportiva del Manchester City.
Sí, sí, ho he vist.
O sigui que Guardiola perd una pota essencial amb la qual ha treballat pràcticament tota la vida.
Sí, sí.
Li queda Estiarte, li queda Ferran Soriano, però important la sortida de Chiqui del City. A l'Espanyol, posarem el termòmetre, abans no arribi l'amistós davant de l'Unión Berlín.
Però el Javier de Aro?
Amb el Javier de Aro. Li posarem el termòmetre al Javier de Aro i el Javier de Aro li posarà a l'equip.
Viene caliente la temporada, no?
Bueno, que ens ho digui el Javier.
Vale.
Bueno, Javier sempre està empipat, o sigui que quan no troba un defecte per aquí, el troba per allà, o sigui que, bueno, ja sabem. Ja sabem. El menú és fix amb el Javier de Aro. En bàsquet, Nanji es desvincula del Futbol Club Barcelona i estarem uns minutets amb una de les estrelles del Mundial de Singapur. Ho ha fet molt bé la natació artística, amb Iris Thió com a estrella estel·lar, amb aquests 3 ors, 2 plates i 5 bronzes, i parlarem amb Andrea Fuentes, la seleccionadora, que abans de marxar de vacances, doncs, despenjarà el telèfon per atendre la nostra trucada.
A quina hora comença l'Esports Copé?
3:25 de la tarda. Fins la setmana de l'11, 3:25 de la tarda. Em sembla que és el Dani Asenjo, que encara tira del carro a nivell nacional, i després doncs tirarem del carro fins a les 4 nosaltres.
Muy bien. Solo falta Manolo Escobar, però bueno...
No, bueno, es que Es quedarà vostè amb Edu Badia, que tirarà del carro la setmana vinent,
bueno.
I tindrà vostè el plaer de compartir antena amb el gran Alejandro Laguna, que és un dels xicots estudiants en pràctiques que tenim aquest estiu. Trátemelo bien.
Hombre, necesito sangre fresca. Ya sabe, joven.
No, ya lo sé, que usted es Drácula. Trátemelo bien, Trátemelo bien.
Tranquilo, eso está hecho. Bueno, señor Gil, buenas vacaciones.
Ho intentarem.
I duerma usted bien, perquè ara parlarem de dormir i per què és necessari dormir.
Home,
quantes hores dors?
Habitualment unes 5-6.
Només? I t'aixeques a mitjanit a fer...
M'aixeco rebentat.
No,
m'aixeco a mitjanit? No, del tirón.
Ah, sí?
Sí.
Ui, que retenció, no?
Bueno...
No, ara me lo explican.
Fins que la maduresa no digui lo contrari...
Ja. Digue-li a l'Esteban Pràctiques que això no li preguntaré amb ell, eh?
Home, no, perquè ell el reté bé.
Bones vacances, sí, que vagi bé. I ara sí, ara parlem de la son. Perquè hem de dormir, ara t'ho explico.
En verano, Herrera en COPE no desconecta.
Y tú tampoco querrás hacerlo.
Cada mañana, las claves de lo que pasa.
Bustos está efectivamente en la puerta del Supremo, ¿no?
Vamos a ver qué pasa dentro de 2 horas y media.
Y lo que solo pasa en Herrera en COPE.
¿Cuál es la maldición de Tutankamón?
Pues la maldición de Tutankamón es que al poco de...
Este verano suena a Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Carlos Herrera.
Y junto a él, Alberto Herrera y la incorporación de Jorge Bustos.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz. Versión información del tráfico. Un arroz.
Muchas dificultades a estas horas.
Un sabroz.
Sin complicaciones. Fluidez absoluta.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, porque absorbe los sabores como el arroz bomba, pero a un precio más asequible. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Me tienes contento. ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Y este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de tus vacaciones sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia.
cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 2 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Solo los más rápidos tienen estas ofertas en El Corte Inglés. 15% de descuento adicional en electrodomésticos de las marcas AEG, LG, Dyson y Rumba. Y televisor Samsung OLED de 65 pulgadas de 3.399 euros a 2.399. Son las ofertas límite del 31 de julio al 3 de agosto en tienda web y app del Corte Inglés.
Un recuerdo que emociona.
Desodorante Tulipán Negro.
Cada día, junto a ti.
Desodorante Tulipán Negro. Tulipán Negro.
Desodorante Tulipán Negro.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Avui a la linterna COPE Catalunya i Andorra volem que algú expert respongui a tants dubtes que tenim sobre els aspectes més importants d'una funció imprescindible com és la de dormir i dormir bé. Avui parlem amb la doctora Odile Romero, que és coordinadora de la Unitat del Son de la Vall d'Hebron. Doctora, què tal? Bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Per què dormim?
Perquè és una funció vital. Necessitem dormir, necessitem respirar, necessitem menjar, necessitem anar al lavabo. És una funció perquè som seres vius. Així de clar, és una funció vital.
Uh-huh. Té efectes reparadors?
Evidentment. Evidentment, té un efecte reparador tant a nivell intel·lectual com a nivell físic. És a dir, se sap que la deprivació de son comportaria la mort. Si no ens reparem, si no ens restaurem aquell desgast que hem tingut durant el dia a nivell intel·lectual i físic, no podríem continuar vivint.
Uh-huh. Hi ha molta gent que es pregunta, doctora, quantes hores cal dormir? Hi ha gent que dorm i dorm i dorm i d'altres que s'aixequen cada dos per tres per la nit. Hi ha diferències entre el dormir l'adult i el dormir els infants?
Sí, a veure, quantes hores és necessari dormir? Això és una mica la pregunta que et fan moltes vegades. És necessari dormir aquelles hores que et facin estar bé el dia següent. Hi ha gent que necessita 6 hores, hi ha gent que necessita 8 hores. El que és important és que sigui la son suficient, la son de qualitat, perquè sigui reparador i perquè faci aquesta restauració del que hem gastat durant el dia. Respecte a el que em dius dels infants, quan els nens, els nadons, necessiten dormir molt, bueno, molt més, 12, 14 hores a vegades, sí. I conforme ens fem grans, la necessitat de dormir va disminuint. Això està clar. És a dir, una persona jove, la mateixa persona, necessita dormir més que una persona gran, si és la mateixa persona. Però hi ha una variabilitat interindividual. És a dir, també és veritat que, bueno, com hem comentat abans, no? Hi ha gent que en 6 hores en tindria prou i hi ha gent que necessita 8. L'important és que quan t'aixequis al matí notis que la teva son ha estat restauradora, que tens ganes de fer coses, que estàs animat, que estàs content, que tens memòria, que tens concentració. Es valora moltes vegades si la persona està dormint bé per la seva qualitat durant la vigília.
Uh-huh. Doctora, imagino que el gran sincronitzador extern del nostre organisme és la llum exterior, no?
Exactament. Nosaltres tenim un rellotge intern, que és el nucli supraquiasmàtic, el nostre cervell, que es guia sobretot per a l'impuls, el que diem en termes científics, els aids, a veure, el sincronitzador, el més important és la llum, no és l'únic. No és l'únic, perquè també hem de ser conscients que els horaris socials, els horaris de menjar, tot això són sincronitzadors que podem anar introduint. Però, evidentment, la llum és el sincronitzador més potent que tenim.
Cada cop ens trobem, doctora, amb més gent que té problemes a l'hora d'anar a dormir, no d'estar al llit, sinó de descansar i tornar el dia següent amb les piles carregades. A què és degut exactament això? Sé també que hi ha molta gent que va molt, que es medica i molt, molta gent s'automedica malament per poder dormir. Què està passant?
Això és un problema, és a dir, a vegades no som suficient cuidadosos amb el nostre ritme circadià, com has dit abans, i no complim bé els horaris circadians i no complim les normes. Llavors diem, vale, avui si tinc 5 hores puc dormir 5 hores, demà aprofito i dormo 10 hores. Això no s'ha de fer. Això és una mala estratègia per tenir una bona qualitat de son. I després, quan veiem que anem molt cansats, que anem molt arrastrats i que necessitem dormir, o que realment el nostre cos ens està sobreestimulat i té uns nivells d'adrenalina molt alts, intentem consumir hipnòtics. Que els hipnòtics ens poden fer dormir una nit, dos nits, però no estan exentos d'efectes secundaris. Vull dir, tenen un efecte de rebote, síndrome d'abstinència, tenen una dependència, tenen una tolerància. Per tant, hem de ser molt cuidadosos en intentar millorar la nostra qualitat de son només amb fàrmacs. Hauríem d'intentar protegir i ser cuidadosos amb aquells processos que regulen la nostra son, que, com hem dit, és una funció vital.
Cada cop hi ha més productes naturals amb serotonina que venen a les farmàcies, no? Quasi hi ha una prestatgeria sencera només per això.
El món de la suplementació amb el tema de la son s'ha posat, bueno, molt de moda, però hem de tenir en compte que els suplements, o sigui, la serotonina, el triptòfan, tot això, és necessari si realment tenim una mancança. O sigui, per ser realment estrictes, primer hauríem de fer quina determinació de serotonina tinc. Si realment em falta, n'hauré de prendre. Una persona que té anèmia, primer mira si li falta ferro per prendre ferro. Això no ho fem. O sigui, el món de la suplementació, parlant amb l'àmbit del son, hem de tenir molt de cuidado. Segur que no ens farà mal prendre una suplementació de triptòfan o de serotonina, però si en tenim prou, tampoc igual és necessari.
Doctora, parlem ara de la importància de la migdiada, que a Espanya està superimplantada, a més llocs que d'altres dormen més la migdiada. Què s'entén com migdiada? Perquè jo conec gent que està 10 minuts i s'aixeca superbé, conec gent que està 10 minuts i s'aixeca de molt a la bava, i d'altra gent que es posa fins i tot al pijama i es fica al llit i dorm 2 o 3 hores.
A veure, la migdiada pot ser fisiològica, és a dir, fer una migdiada de 20 minuts aproximadament està dintre del que és el nostre ritme circadià. El que passa és que la migdiada està totalment contraindicada en persones que tenen problemes per iniciar la son. Perquè nosaltres tenim més facilitat per conciliar la son quantes més hores portem desperts. Per tant, si hem fet una trencada al mig del dia, aquesta motxilla de necessitat de dormir s'ha buidat una mica i ens costarà més conciliar la nit. Llavors, hem de tenir molt en compte davant de quin conflicte, de quin problema de trastorn de son estem. Si la persona no té problemes per conciliar o per mantenir la son, és a dir, no té problemes d'insomni, la migdiada pot ser fisiològica i no fa mal a ningú, sempre i quan jo no recomano mai una migdiada superior a 20 minuts, 30. 20-30 minuts. Ara, amb aquelles persones que tenen problemes per conciliar o per mantenir la son, en principi estaria prohibida fer migdiada.
Perfecte. Vale, doctora, li vull preguntar, perquè aquests dies, quan vaig comentar, trucaré a una doctora perquè ens parli sobre el tema de la son, va dir una persona, Montse, pregunta per què per les nits tinc el síndrome de les cames neguitoses. Se'm mouen. Què haig de fer? M'aixeco o deixo que això passi? Per què passa això quan dors?
El síndrome de les cames neguitoses és un síndrome, el que fa és que és de tendència vespertina, i en unes hores del dia, normalment de cara a la tarda, nit, que els pacients diuen que tenen una necessitat de moure, és a dir, noten algun tipus de sensació estranya a les cames, que quan es belluguen aquesta sensació millora. Llavors, clar, això què passa? Encara que no és pròpiament un trastorn de son, això fa que costi molt conciliar la son, perquè cada vegada que intenten quedar-se quiets, empitjora, tenen aquesta molèstia a les cames que els hi millora bellugant-se. Llavors, això s'ha de tractar perquè són pacients mal interpretats a vegades d'insomni, però en realitat el que tenen no és un insomni, sinó una necessitat de moure les cames que els hi provoca un impediment a l'hora de conciliar la son.
O sigui que és un problema sensitiu i motor.
Exacte, exacte. I s'ha de tractar com a tal.
No vull oblidar-me també del tema de les apnees del son. Doctora, cada cop gent més jove ronca i molt. El fumar, no sé si la qualitat de vida... Què comporta tot això?
A veure, el fumar realment facilita el roncar, però el roncar té altres motius. Normalment són més a nivell d'estructures anatòmiques, que el que fan és un col·lapse de la via aèria superior i això fa que vibrin, no?, aquestes estructures i provoquen aquest soroll. Està relacionat amb l'obesitat, està relacionat amb tenir una miqueta de retrognàtia, el que se'n diu una mandíbula petita, està relacionat amb l'obesitat, ja t'ho he dit, amb el coll curt. Llavors tenen una sèrie d'estructures amb una llengua molt grossa, amb uns pilars de paladar també engruixits. És a dir, hi ha tota una sèrie d'estructures anatòmiques que fa que la gent ronqui. Llavors, si estem roncant, què és el que passa? Que no podem aprofundir en la son. Per cada vegada que ronquem, clar, baixa la saturació d'oxigen, fem un petit despertar i això fa un fraccionament de la son. Per això són gent que a vegades, encara que dormin més hores, no han tingut una son reparadora, no han tingut una son de qualitat. I el que es queixen és de somnolència diurna.
Efectivament. Doctora, no vull deixar aquesta conversa, abans d'acomiadar-la, sobre el tema de somiar. Tothom somia per les nits?
Teòricament tothom somia i els somnis són més típics de la fase de som-rem. El que passa és que si no ens despertem o tenim petits desvellaments, no fem conscients aquest son. I això és en quant a el que és el somiar. Jo després la interpretació del somni sí que aquí no m'hi ficaré perquè això ja és més... té pel meu gust poca base científica. No volem interpretar els sons.
O sigui
però sí que és...
Tothom somia. Sí que és, tothom somia, tothom el que somia. Passa que no tothom se'n recorda.
Ah, exacte, exacte.
Perfecte. Després hi ha el malsom, que això els hem tingut tots, no? I sobretot imagino que quan estàs més estressat, més nerviós, dors malament, tens problemes, doncs òbviament no descanses el cervell.
Exacte, i això ja intentaríem passar per dir quantes vegades et passa, amb quina freqüència, si realment suposa una afectació diurna, ja estaríem parlant d'una parasòmnia que s'hauria de tractar. Això ja s'hauria d'individualitzar molt més cada cas.
Doctora, noten vostès a la unitat del son de la Vall d'Hebron, per exemple, un augment de pacients?
Evidentment, cada vegada més la gent, jo penso, que valora més la seva son, consulta més per la seva son. Estem vivint una època en què, igual que la gent mira més l'alimentació o el fet de fer esport, aquest pilar tan important per la qualitat de vida, que és el dormir bé, cada vegada comença a tenir entra més en compte, no?, de la població en general. Jo espero que cada vegada més la gent sigui més conscient de que ha de cuidar la son.
Doncs ens quedem amb aquest consell i sobretot a la gent que tingui problemes per dormir, no a l'automedicació, no allò que es pren el del quinto perquè et diu que li va bé. No, cadascú és un món i hem de saber què és el que ens passi. Per això hi ha especialistes, com en aquest cas la doctora Odil Romero, que és la coordinadora de la Unitat del Son de la Vall d'Hebron. La veritat és que relaxa molt parlar amb vostè, eh?
Sí?
Sí. Això és bo, és bo. Això és positiu, eh? I més ara a la tarda, que anem més estressats. Perfecte. Odil, moltes gràcies, bona feina i enhorabona per la tasca que fan des de l'hospital.
Vinga, moltes gràcies a tu.
Bona tarda. Bueno, com havia ir de fin de semana sin darte el buen consejo de los amigos de INSCOR. INSCOR es el centro líder en cardiología y rehabilitación cardíaca en Cataluña. Ellos se encargan de cuidar tu corazón realizando consultas cardiológicas y también todos los estudios necesarios. Ellos te ofrecen una atención rápida y además te programan tu visita para cuando lo necesites. Apunta este teléfono que es muy importante, el 93-425-1962. 93-425-1962. Ellos están en la calle Folguerolas en Barcelona. Recuerda, INSCOR, pensando en ti y en tu corazón.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate que vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE. Selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Bueno, pues nos vamos hasta Salamanca.
César, muy buenos días a ti y a todos los agros.
Es agricultor y ganadero de ovino en La Muela, en Zaragoza.
Hola, César, buenos días.
Son las 7 noticias más importantes.
Queda esa denuncia también.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Saludos.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.